Continguts en xarxa. El Pou.
NanoRoom és una nova aplicació interactiva de realitat augmentada que permet a l'usuari endinsar-se en el món de les nanotecnologies. L'aplicació ha estat dissenyada pels Centres Científics i Tecnològics de la UB en el marc del projecte 10 a la menos 9, amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia. Per parlar-ne tenim amb nosaltres Jordi Díaz, impulsor de l'aplicació. Moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltes gràcies a vosaltres per contactar-nos i poder parlar una estona sobre la divulgació, l'aplicació i el que fem.
NanoRoom, amb quin objectiu neix?
Neix com una altra eina per apropar el món de les nanotecnologies, un món que opera a la milmilionèsima part d'un metre, que per tant no es veu, que és molt difícil d'explicar, i pensem que amb aquestes noves eines, que a part són molt properes a la generació actual, que és cap a on va, cap a secundària, cap a batxiller, són molt atractives i vam pensar que podria ser una eina molt potent per fer això que fem de les divulgacions de les nanotecnologies.
I NanoRoom en què consisteix? Què hi trobarem en aquesta aplicació?
Trobem cinc espais basats en cinc imatges d'una expo d'imatges científiques que es van fer mitjançant tècniques de microscopia com l'AFM, o microscopia de forces atòmiques, o STM, microscopia d'efecte túnel, una expo que es va fer des del CSIC. Llavors, en cada una d'aquestes imatges entrem en diferents espais que estan relacionats amb el món de les nanotecnologies. Per exemple, tenim un espai que partim d'una persona i anem fent zooms fins a arribar al món nano, perquè és una manera molt efectiva de veure com cada cop som més petits i anem comparant mides fins que arribem a aquest món. Això amb ulleres de realitat augmentada pots imaginar que és molt espectacular. Mm-hmm. O a partir d'aquí tenim quatre imatges més que estan més relacionades amb aplicacions nano en el món real i de recerca.
I en aquest cas, com heu seleccionat aquestes imatges, aquests cinc espais per mostrar-los en l'aplicació?
Vam seleccionar imatges que fossin atractives i, sobretot, que estiguessin relacionades amb l'aplicació que volíem explicar. I llavors, la base de la selecció de les imatges està en la selecció de les aplicacions, que vam intentar buscar aplicacions que fossin realment trencadores, que impliquessin que la nanotecnologia està sent una tecnologia disruptiva. I és això, és a dir, és una forma indirecta. No, l'aplicació no parteix de seleccionar imatges boniques i després fer l'aplicació, sinó al revés, seleccionar l'aplicació i després trobar la imatge.
I suposo que la fórmula per divulgar aquestes imatges, aquesta aplicació, va dirigida a un públic molt, molt concret, que són aquestes persones més joves, de cara a despertar la seva vocació científica.
Sí, correcte. Això, hi ha estudis que marquen que les vocacions científiques van baixant, i això, nosaltres tenim una gran responsabilitat. Nosaltres em refereixo a investigadors, als que treballem a la universitat, a centres de recerca, una gran responsabilitat perquè això no passi. I nosaltres som claus per tendir aquests ponts cap a la secundària i que vegin que la ciència pot ser divertida, pot ser entretinguda, pot causar impacte, que es fa ciència a Catalunya, per tant, que poden trobar-ne aquí, hi ha grans investigadors. Això és una de les altres coses que vam buscar amb l'aplicació, buscar aplicacions de que es facin aquí, que de gent que investigadors o investigadores catalanes que treballin en aquests camps, i per això vam pensar que podia ser una eina molt atractiva, i pensem que això és una cosa que s'ha de fer des de les universitats i els centres de recerca, apropar la ciència i estar més a prop de la docència, dels nens, de les nenes, dels estudiants.
En aquest sentit, també ets un dels impulsors del festival 10 a la menos 9, que ja porta alguna edició a l'esquena. Aquest any, què ens espera en aquest festival?
Sí, aquest any exactament fem la tercera edició, ja es fa amb 7 ciutats espanyoles, tot coordinat des d'aquí, des de Catalunya, des de la Centres Científics i Tecnològics de la UB. I parlant del que farem nosaltres aquí a Barcelona, està bastant centralitzat a Cosmocaixa entre el 10 i el 12 d'abril, i tornem a apostar per activitats que on els estudiants puguin interaccionar molt amb la ciència, que puguin tocar, no només que escoltar un científic que està bé, sinó que puguin veure que això ells ho poden fer. També apostem de forma molt intensa per aquesta interacció entre ciència i art, per demostrar que la ciència és part de la cultura, que l'art i la ciència poden treballar conjuntament i crear coses diferents. A més, tindrem propostes on es parlarà, a part de nano, de neurociència o matemàtiques o inclús de cuina. I aquest any també incorporem a primària els més petits, perquè hi ha estudis que marquen que fins quart, cinquè de primària, nens i nenes els encanta la ciència, els encanta saber de com cauen les fulles, per què plou, per què fa fred, per què fa calor, com és un gel, i és a partir d'aquestes edats que comencen a perdre l'interès, i pensem que aquí hem d'actuar, perquè moltes vegades actuem a secundària, quan les vocacions ja estan molt clares, i pensem que en edats primerenques és molt millor.
Com comentaves, és la tercera edició. De moment, l'experiència, com ha estat? Com heu viscut aquestes dues primeres edicions? Mirant enrere, fent una mica de balanç, com ha anat aquest festival?
Doncs l'experiència molt bona. De forma personal, tant per la meva part com els col·laboradors que tinc, com en general tothom, també hem vist que ha hagut una evolució des del punt de vista dels instituts. Cada cop es veu més que volen introduir activitats científiques d'aquest tipus com a innovació docent, i que a Catalunya s'està fent una feina molt bona malgrat totes les retallades, que això encara té més mèrit. I veiem que les escoles s'apunten a fer aquestes activitats, que cada cop es treballa més per projectes, i això és una molt bona notícia. També hem vist en aquests dos anys que cada cop s'està treballant més des d'universitats i centres de recerca per fer activitats de divulgació. Això va estar empès des de la Unió Europea, perquè els projectes de recerca europeus sempre hi ha un percentatge important que diu que has de disseminar, és a dir, apropar la ciència. I això és una bona notícia. Les dues coses, la part docent i la part de divulgació.
I en aquest sentit, comentaves abans que la nanotecnologia és un element de ciència disruptiu, és a dir, que és una cosa que canviarà realment la forma com veiem el món, o fins i tot ens donarà innovacions que canviaran la manera com vivim. En quin sentit? Com ho feu arribar, això, als més petits?
Doncs, mira, recupero un altre cop l'inici, la part de NanoRoom. Tenim una proposta que parla de... dues propostes que parlen de nanomedicina, una que parla del grafè i una de nanorobots, que també seria... tindria una part de nanomedicina. Qualsevol d'aquestes tres propostes estan variant molts sectors. Per exemple, la nanomedicina. Hi ha una que parla de poder actuar a nivell celular en un càncer. En un càncer tenim problemes per atacar-lo, hem de fer quimioteràpia, i aquesta causa molts problemes, efectes secundaris, i és degut bàsicament a que, a part de la zona tumoral, pot afectar altres zones. Amb la nano ja comencem a tenir exemples que podem actuar exactament on està el tumor. I, a més, com per exemple el que hem posat de nanopartícules d'òxid de ferro, podem fer un tractament ester amb un camp magnètic. Això és una cosa totalment nova i molt interessant per poder actuar a la zona sense afectar l'altra, o a nivell de detecció, captar el càncer des dels primers estadis, el grafè, que ara que acabem d'acabar el Mobile World Congress, els smartphones del futur, que els tindrem que pantalles transparents o que es puguin posar la roba o que es puguin doblegar, això serà segurament gràcies al grafè, o ja una mica juntant pràcticament ciència-ficció, però que és cada vegada ciència més real, és el tema dels nanorobots. El poder imaginar-nos tenir una mena de nanocirurgians a dintre del cos que en tot moment ens diguin que com estem o que inclús puguin solucionar problemes, sembla increïble.
Doncs esperem que en el futur es puguin anar concretant aquests projectes. Mentrestant, esperem que l'aplicació també serveixi per divulgar una mica més la nanotecnologia entre els joves, i molta sort amb aquest tercer festival 10 a la menos 9. Jordi Díaz, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i també des dels mitjans apropar la ciència d'aquesta manera. Moltes gràcies.
Al POU.
Continguts en xarxa.